posa't les piles. Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui, just avui, fa una setmana que tenia lloc el ple del síndic personer de Mollet, i a nosaltres, que ens agrada conversar amb el síndic, allò de forma sovintejada, d'una forma periòdica, aquí en el Posa't les Piles, li vam dir a en Salvador Rovirosa, que és l'actual síndic personer de Mollet, que ens agradaria que ens acompanyés, i avui hi serà amb nosaltres per comentar doncs aquest informe de 2024 que va presentar en sessió plenària, com dèiem, fa tot just una setmana. Després tindrem el podcast per terres gregues de la filòloga i periodista molletana Glòria Arimón. Avui no tindrem, ja no tenim mot a mot. De fet, la setmana passada doncs s'acomiadava de nosaltres per motius personals la Maria Navarro, i el que parlarem avui serà doncs d'un taller que s'impartirà a partir de la setmana vinent en el Centre Cívic de Camp Antiquet i que té a veure amb el Feng Shui. Esperem que sigui del vostre interès. I després també avui tindrem a l'espai de col·leccionisme amb la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, Marca Montserrat Cavarroques, i us parlarem del Museu Pau Casals. Tot això en aquesta jornada que comença ja i que comença, com és habitual, amb el tastet informatiu que ens apropa el nostre company, en Joel Gascón. Molt bon dia, Joel.
Bon dia.
Avui que parlarem d'aquest informe del síndic que va presentar en sessió plenària, just avui, crec que doncs una de les dels temes més destacats serà la sessió plenària celebrada ahir vespre, no?
Doncs sí, ahir es va celebrar doncs el ple corresponent al mes de febrer a l'Ajuntament de Mollet, entre els quals es va aprovar les noves tarifes del transport urbà per al 2025. Segons el document oficial, el bitllet senzill tindrà un cost de 2,65 €, mentre que la targeta T10 Mollet costarà 10,05 €. A més, s'ha establert un preu reduït per la T10 Mollet bonificada, que és la destinada a la gent gran i als joves, i serà de 5 €. Però, d'altra banda, el consistori ha aprovat una reducció temporal de tarifes per als primers 6 mesos de l'any, i de l'1 de gener, doncs, al 30 de gener del 2025, la T10 de Mollet tindrà un preu reduït també de 5 €, la meitat del preu establert per la resta de l'any. Aquesta mesura busca facilitar l'accés al transport públic i fomentar l'ús entre els ciutadans, i la reducció és possible doncs aquest descompte que aplica l'Ajuntament de Mollet i el Ministeri de Transports i Mobilitat fins al 30 de juny, que recordem va estar doncs penjant d'un fil, i que si més no doncs ara, després d'aquesta modificació, doncs s'aprova. Val a dir que, clar, tindrà el mateix preu que la T10 Mollet bonificada, però que aquesta ho és sempre i ho aplica a l'Ajuntament de Mollet per la gent gran i els joves, i en aquest any doncs i en aquesta ocasió tota la població ara se'n veu beneficiada fins al 30 de juny.
Molt positiu, segur que moltes persones celebraran aquesta mesura, no? Recordo allò que fa unes setmanes, quan parlàvem allò del que comentava el Joel, que penjava d'un fil, i sobretot les bonificacions a Renfe, no? Que molta gent es va exclamar, i que ara doncs es mantenen, doncs anirien a aquesta línia.
I per als qui no sàpiguen el que era concretament el cost del bitllet senzill, era 2,65 ara, però l'any passat era 10 cèntims més baix, igual que la T10 Mollet, que ha pujat 35 cèntims.
Mm-hmm. Molt bé, doncs això passava a aprovació en el dia d'ahir. Alguna cosa més que destaquem?
Doncs sí, perquè en el dia d'ahir també es presentava l'exposició Diàlegs de Carnaval, una mostra participativa i interactiva que promouen de forma conjunta els municipis de Mollet i el municipi portuguès de Torres Vedres. L'exposició serà una experiència immersiva que permetrà al visitant saber de la litúrgia dels carnavals dels dos municipis, que el de Torres Vedres té més anys d'història, però tots dos estan molt arrelats a la població. Es podrà crear un avatar en aquesta exposició dels dos carnavals i viure-la en directe amb ulleres de realitat virtual. Una inauguració que tindrà lloc el 14 de juny al Centre d'Arts i Creativitat de Torres Vedres i no serà fins al 2027 que arribarà a Mollet. De fet, una delegació de Torres Vedres va poder viure l'arribada del Carnestoltes a la ciutat aquest passat diumenge. De fet, va ser l'únic que poden veure dels carnavals perquè això implica no ser-hi en el teu carnaval de la ciutat i, per tant, doncs, com que potser allà a Torres Vedres no es fa aquesta arribada, es van poder escapar un cap de setmana abans perquè tot just aquest coincideixen als dos. Perquè ja fa més de mig any que totes dues ciutats estan treballant en aquesta exposició que permetrà mostrar els dos carnavals molt diferents però a la vegada amb moltes similituds, tal qual ha dit Anna Umbelino. Ella és la regidora de Cultura de Torres Vedres.
Tot i les diferències, existeixen algunes similituds i volem conèixer i descobrir i profunditzar a través d'aquest diàleg que volem construir. Uns diàlegs que permeten estimular la curiositat, estimular també la creativitat, construir noves possibilitats. I per això estem molt entusiasmats per aquesta possibilitat de col·laborar i crear junts.
Val a dir que Torres Vedres és una ciutat del districte de Lisboa, concretament a 45 minuts de la capital portuguesa i té gairebé 85.000 habitants i durant les festes de Carnaval reben cada any 1 milió de visitants. Per tant, doncs, sí, l'exposició que estarà fins l'any vinent i passen també doncs, en el proper Carnaval, en aquest encara no, doncs, al Carnaval de Mollet doncs, hi haurà molta gent d'això que el podrà conèixer. I el que també és curiós és dir i per què Torres Vedres, si no és una ciutat agermanada, és perquè la col·laboració entre Mollet i aquest municipi té una trajectòria de 10 anys, quan l'any 2015 totes dues ciutats van rebre el reconeixement European Green Leaf pel seu compromís amb el medi ambient i això les va fer doncs, conèixer i agafar aquestes sinergies per anar fent coses plegats, dels quals doncs, aquesta n'és una.
A més, dic que arran d'aquesta col·laboració també hi haurà membres de l'ESBART, de la companyia Carnamolles i també de l'Escola Municipal de Música que podran fer estades d'aquestes residències en aquest centre creatiu d'arts i creació que tenen a Torres Vedres i que es veu que és una meravella de centre. Mm-hmm. Ens haurem de fer una escapada, Joel.
Sí, sí.
Ens ho han pintat tan bé que potser haurem de conèixer aquesta població. Moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquestes informacions que quedaran recollides, evidentment, avui a l'informatiu Mollet al dia.
Que vagi bé.
Igualment. I ara anem a saber de la previsió meteorològica que ara aquesta jornada ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
Bon dia, un dimarts que cada vegada ha de portar més núvols i, de fet, acabaran sent els protagonistes a partir de mig matí o del migdia. Núvols que no a tot arreu deixaran pluges o nevades, però sí que pel nord del país aquesta tarda s'hi animaran els ruixats, sobretot al Prepirineu i a les comarques que van entre el Llobregat i el Montgrí, aproximadament. La zona zero d'aquests ruixats serà la banda del Maresme, del Vallès Oriental, la Selva i el Gironès, també al sud del Baix Empordà. Algunes nevades aniran caient en el Pirineu, ja que aquesta tarda i vespre una mica més intenses a tota la divisòria amb França i tot plegat amb més vent, que aquesta tarda es reforçarà de tramuntana a l'Empordà i el mestral durant tot el dia a les Terres de l'Ebre. Us seguirem a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Take me
reaching through my skin and bone, changing my DNA inch by inch, minute by minute. All the time I used to waste, always falling by mistake, but you're rushing my brain like it's nothing. I'm jumping in head first and
avui us hem dit que ens acompanyava el síndic personer de Mollet, i aquí el tenim, en Salvador Rovirosa. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Sí, content?
Sí, força.
Sí, força, sí. Així m'agrada.
No, no ens podem queixar, no? Som uns privilegiats.
Som uns privilegiats, tot i que ara en Salvador Rovirosa em deia, bé, jo sóc el síndic de la pandèmia, just, no?
Sí, avui fa 5 anys que vam tenir el primer cas a Barcelona, precisament.
Sí, d'una persona que havia viatjat a Milà, no? Que va tornar a Itàlia.
Sí. Sí, sí.
I que, doncs, ens va portar el virus.
Exacte.
Que se sàpiga, jo, aquesta primera persona que es va detectar.
Sí, i després ja el 13 o el 14 de març ens van tancar ja i va començar, doncs, la dura realitat de la pandèmia.
De fet, en Salvador Rovirosa deia, ell va ser el mes de març de 2021 que va assumir el càrrec de síndic, diu, estava sol en una habitació.
Sí, fent el discurs de presentació. Des de l'Ajuntament estava completament aïllat, sol, davant el micròfon.
Mm-hmm. Quines coses, no? Ara, mira enrere, sembla que haguem passat pàgina.
Sembla que hagi passat molt de pressa, però a la vegada jo trobo que aquests 3 anys de pandèmia ha sigut com una nebulosa. Tens com una cosa, com un buit. A mi em dóna la sensació, potser per la feina que vam tenir a la farmàcia o així, però em dóna la sensació com si ho hagués somiat.
Mm-hmm. Sí que és veritat, que de vegades allò un perd la noció de dir, però vam estar, no?, tancats. I sí, vam estar tancats.
I que Déu faci que no torni.
Que no torni, exacte. Li volíem preguntar com a síndic, perquè quan ha arribat en Salvador Rovirosa acostuma a ser molt puntual i hem estat fent una petita xerradeta prèviament, i jo li deia, de fet, vostè considera que la gent es queixa prou?
No.
Ho dic perquè, clar, en l'informe que presentava ara fa una setmana, referent al 2024, el total d'actuacions són 114, de les quals 44... són queixes, i penses, per una població superior als 50.000 habitants, en tot un any 44 queixes...
Sí, davant de l'administració,
sí.
o les empreses que pengen de l'administració. Sí, són poques. Jo sempre ho he dit, que en aquest país no tenim el sentit de la queixa, no tenim l'educació de la queixa. De la queixa ben feta, eh? De la queixa de Bart ens queixa sents per qualsevol lloc assentat als bancs de la Rambla, així que la gent es queixa de moltes coses, però queixar-se de veritat davant d'una institució i perquè les coses millorin, hi ha molt poca cultura de la queixa.
I per què no ens queixem de forma allò més formal? Perquè no sabem els canals de queixa, perquè, doncs, clar, fer-ho allò de forma formal implica dedicar-se un temps, eh? Vull dir que de vegades allò i les respostes potser de vegades no són tan ràpides com un s'espera, i això, el que diuen, no? El que espera, desespera.
Sí, però a la vegada també la gent té la percepció que no servirà de res la queixa, que no ens arreglaran res. I no és que no s'arregli res, i si les queixes són fonamentades, doncs es busca la solució. A vegades no arribes a la solució que un vol, perquè les coses no estan fetes a mida, però sí que les coses que estan mal fetes se solucionen. Trigarà més o trigarà menys. El ROM diu que l'Ajuntament ens ha de donar resposta en 15 dies, cosa que és complicat que passi, però bueno, està ajustat expressament perquè l'Ajuntament no s'adormi.
Se'l regla municipal, eh?
Exacte, el reglament orgànic municipal.
Sí.
Correcte. Però nosaltres veiem que sí, que es van solucionant problemes. Quan una persona presenta i té una queixa, i té una queixa formal, doncs es presenta a l'Ajuntament i es busca la solució. A vegades aquesta solució no es pot donar per les circumstàncies que siguin, però moltes se solucionen.
Dèiem allò que 44 eren queixes, hi havia 70 consultes també i assessoraments, perquè sempre diem que a l'oficina del síndic de vegades arriba una miqueta de tot, no?
Exacte, sí.
Quan un està una mica desesperat, doncs no diferencia si el problema, no, que té depèn directament de l'administració més propera, que és l'Ajuntament o empreses municipals, sinó que s'adreça al síndic.
Exacte, i llavors nosaltres hem de buscar la forma d'ajudar aquesta persona, doncs ja sigui si és un tema, no sé, de telefonia o d'electricitat, el que sigui, doncs, o de bancs, a vegades ens venen, doncs buscar-li la solució, buscar, moltes empreses d'aquestes tenen el defensor del client, i per tant el més fàcil és dirigir-se amb aquesta persona, aquesta entitat, i llavors moltes vegades se soluciona o almenys et donen una resposta.
Uh-huh. I el grau de satisfacció de les persones ateses per l'oficina?
És alt, perquè sí. Si veiem les enquestes que fem, que són unes enquestes anònimes, i veus el resultat, jo crec que això és de les coses que en podem estar orgullosos, perquè el grau de satisfacció és un 4,8, un 4,9 sobre 5. O sigui, si ho traslladem al 10, ens estaríem parlant.
És allò de que veiem al Google, no? Quan mires allò sobre qualsevol servei, sí. I et posen aquesta puntuació, és a dir, que l'oficina del síndic té allò una puntuació elevada.
Sí, jo crec que una de les coses que a mi em satisfà més és el tracte rebut. El tracte rebut té un 4,9 sobre 5. O sigui,
que podem... Un excel·lent.
Sí, exacte. Per tant, jo crec que és que moltes vegades la gent el que necessita és ser escoltat. Preguntar poc i que la gent vagi explicant el seu problema. I tu llavors ja faràs el resum, i si has de fer 4 preguntes les fas. Però moltes vegades és una institució on les orelles han d'estar sempre molt ben afinades.
De fet, en Salvador Rovirosa s'ha portat allò imprès, aquest informe. Nosaltres li hem dit que hem fet l'exercici, que ens ha semblat curiós, d'anar clicant. Si entreu a la pàgina web municipal, podeu veure les diferents memòries que han anat presentant els 4 síndics.
Correcte.
Que hem tingut a la ciutat. I clar, si cliques allò en el primer informe que va presentar en Paco Amaya el 2004, i ara mires allò, no? Com, fins i tot la presentació ara és molt més visual, més gràfic, abans era tot escrit, detallat, quina ha estat la queixa, no? La consulta que se n'ha fet. Estem parlant d'una institució de més de 20 anys.
23 concretament, però sí, a més, el Paco Amaya va ser el primer síndic i s'ho va tenir de fer tot sol. No, en aquell moment no existia ni el fòrum de síndics, o sigui que l'informe el va tenir de fer ell amb la tècnica que tenia en aquells moments, i pràcticament és tot escrit. Jo crec que això de les gràfiques comença amb el Lluís
Martínez,
el Lluís Martínez, però esclar, ja farà, entre els meus anys i els seus, ja són quasi 9 anys. Per tant, també tot ha anat evolucionant. Les presentacions presentacions. Avui dia una presentació sense PowerPoint no s'entén. Doncs tot ha evolucionat, les gràfiques existeixen i existeixen per explicar les coses, o sigui que sí, jo crec que ens anem posant al dia.
D'aquestes queixes que s'han rebut, una vintena corresponen a l'àmbit de territori i destaquen les de medi ambient i soroll, que vindrien a ser 6, si, no? Si
sí,
posem allò al número, allò tal qual, són 6, no masses. No sé si... ara que estaven comentant, per exemple, en aquestes del soroll queden reflectides la dels veïns d'aquí del barri de Santa Rosa que comentàvem ara?
No, perquè no. Aquesta és d'aquest any.
És d'aquest any, de 2025. Sí. Li estaven comentant al síndic que doncs, aquesta queixa que havien formulat veïns del barri de Santa Rosa per al generador que hi ha al nou edifici de la Fundació Sanitària Mollet. Quan parlem de medi ambient i soroll, a quina mena de queixes ens referim?
Doncs, per exemple, el medi ambient i bueno, soroll, ja
el seu
nom ho diu, no?
Però entre veïns, amb algun local comercial...
Sí, hi pot haver sorolls. Per exemple, generalment sempre ve originat pels bars, sota casa, sobretot de cara ja a primavera i estiu, perquè tens la finestra oberta i la gent surt més. A l'hivern aquestes queixes no acostumen a arribar. I després medi ambient, cosa d'arbres, arbrat del municipal, fulles que cauen i taponen o tapen els de aigües, coses, més aviat coses d'aquestes.
En temes de soroll, no fa gaire parlaven també del servei de mediació de la policia municipal. No sé si el síndic també en algunes d'aquestes circumstàncies les deriva precisament al servei de mediació.
Sí, tenim aquest sistema que a més he de dir que funciona molt bé. No, nosaltres ens hi portem algun cas, però sé que la policia aquest any ha fet com més de 100 mediacions. Em sembla que han sigut pràcticament dues o tres persones setmana, o sigui que és una barbaritat amb molt poca gent que tenen, però és un sistema que funciona molt bé i nosaltres de tant en tant veiem que nosaltres no podem resoldre, que no és una cosa completament de l'administració, però hi ha aquest sistema de cara als veïns, sobretot conflictes d'entre veïns, doncs que es pot solucionar.
Les xifres del síndic en els darrers anys i jo diria que pràcticament en els més de 20 anys tenen una fluctuació bastant similar, no?
Sí, no. El número de queixes i el número de... són molt, molt similars. Clar. Sempre estan sobre 40-50 les queixes i les consultes, 70-80, més o menys, per aquests números.
Després el que hi ha són altres actuacions que fa el síndic. Ha anomenat allò en Salvador Rovirós el tema del fòrum, no? El fòrum de síndics, en el que hi ha una implicació molt important.
Sí, bueno, el fòrum de síndic és on es troben tots els síndics, pràcticament de Catalunya, perquè el resta d'Espanya n'hi ha molt pocs, i aquí a Catalunya som 40 o 44, un cop l'any es fa una reunió que es va fer precisament aquest 20, el dijous passat, es va fer a Badalona, i on doncs es renoven els càrrecs perquè a més hi ha un president, hi ha una junta i cada dos anys es renoven tots els càrrecs. Aquest any no tocava, tocarà l'any que ve. I llavors es posa en comú bastantes coses dels síndics.
En el tema del fòrum, crec que vostès a finals d'any, recordo que vam estar parlant a aquests mateixos micròfons, que s'havia fet allò una petició al Parlament per veure si la figura dels síndics reconeixia de forma, no, una persona que fos professionalitzada, és a dir, que tingués una remuneració, que fos un càrrec, no, al que poguessin optar.
Sí.
No sé com està aquest tema.
Aquesta llei estava ja bastant avançada al Parlament, però com que es va dissoldre i van haver eleccions, doncs tot això se'n va anar a Norris. I ara ha tornat a entrar al Parlament i torna a estar més o menys com l'última vegada, quan a la legislatura anterior. Per tant, sé que va evolucionant, i el que passa és que quan s'aprovi després s'haurà de fer el reglament i no sé quan entrarà en vigor. Però sí, la idea és que el síndic sigui una figura en funció del número d'habitants del municipi. Dels municipis que sigui remunerada.
A vostè li queda un any com a síndic.
Sí, jo seguiré tal com estic, fent-ho voluntàriament. I el que vingui al darrere quasi segur també. Perquè...
Sí, creu que no, encara no estarà aquesta... No.
No, i a més, que
s'hauria de fer una convocatòria després d'aquesta...
Clar, després s'ha de fer el reglament i després s'ha d'aprovar i s'ha de posar en funcionament, o sigui que encara en tenim per uns quants...
I vostè ha preguntat als seus antecessors si quan deixen la sindicatura des del consistori els hi pregunten, escolta'm, té vostè alguna proposta allò d'alguna persona que el pogués allò substituir o no?
Bueno, nosaltres, com aquest consell assessor del síndic, doncs ja vam dir a l'alcaldessa que buscaríem una persona, a part del que pugui buscar cada partit polític o el mateix departament o el mateix govern, no? Però nosaltres pensem a buscar alguna persona i si encaixa amb els altres partits polítics, fantàstic, que no, doncs s'ha de buscar. Però, bueno, ajudar, en el fons és ajudar a buscar una persona perquè em pugui substituir i faci aquest servei a la ciutat.
I després formar part d'aquest consell assessor, no?
Exacte. Sí, home, ja que hi ets i el que tens com a síndic, aprens moltes coses i, per tant, aquest bagatge doncs va bé de cara al futur síndic, doncs sempre li pots donar un cop de mà.
A l'oficina del síndic, més enllà d'aquesta atenció a la ciutadania, com dèiem, doncs participa de diferents activitats, algunes que organitza el fòrum i d'altres doncs organitzades per la pròpia oficina, com ara aquestes jornades, no?, que un cop l'any o dos sí. cops l'any s'acostuma a fer l'oficina del síndic, aquesta vegada reforçant aquest missatge que jo crec que continua sent l'assignatura pendent, no? I mira que es fan accions, eh?
Donar a conèixer el síndic.
Donar a conèixer el síndic,
correcte.
Sí.
I va ser, jo crec que va anar molt bé, però és clar, són accions que arriba relativament a poca gent. Sí, es fa molta propaganda a través de la ràdio, a través de la televisió local, però costa de que arribi molta gent, no sap que a Mollet hi ha un síndic, però no es pot anar a queixar.
Ja, haurem de posar allò, uns indicadors al terra i unes fletxes, no? Oficina del síndic.
Exacte.
Estava pensant, mira que es fan activitats perquè hi ha el síndic a l'escola, que també és un programa molt potent, no? Perquè ja es donen a conèixer els més petits aquesta figura existent, amb la idea, m'imagino també, que aquesta informació arribi a les famílies.
Exacte, sí, i a més se li reparteix un díptic perquè ho puguin donar a casa, o sigui que aquesta idea, el síndic a les escoles, per poder transmetre els valors i les obligacions i els deures dels infants, tot això també transmeti i passi a les famílies i que les famílies ho sàpiguen i que puguin recórrer al síndic i que tota aquesta tasca que es fa a les escoles doncs, és per donar a conèixer no solament el valor, la informació sobre el síndic, sinó també que els nens i nenes tinguin aquesta percepció dels drets que tenen i de les obligacions.
Anem a parlar de les dues recomanacions que vostè ha recollit en aquest informe 2024, el tema d'implementar el vot braille, no?, en les eleccions. Això hi ha partits polítics que fa molt de temps que també ho estan... que ho demanen.
Sí, aquí a Catalunya, a les municipals, perquè
a
les autonòmiques i a les estatals
ja està implementat,
però les municipals no. I en aquests moments a Catalunya només hi ha quatre poblacions que estigui implementat, que és Ripollet, Cerdanyola, que va començar el 2019, Terrassa i Esplugues de Llobregat, si no recordo malament, són aquests quatre municipis. A mi m'agradaria que Mollet fos el cinquè.
Això és una aposta de potestat del propi consistori?
Sí. Ho demana i ja està. A més, és una implantació que costa molt pocs diners, perquè la gent sàpiga que no, que és una no és una cosa cara. I, a més, estàs fent un favor amb aquesta gent invident, perquè el més important és que dues coses... El vot és secret i, per tant, si tu necessites d'una altra persona perquè et posi la fulleta a dins el sobre, ja no és secret. I després, que no passarà, però pot passar, que tu demanis
una papereta per una altra.
I, clar, això s'ha d'evitar. I, a més, és un dret que tenen, com tothom, doncs, que el seu vot sigui tan secret com el que pot ser el nostre. I, per tant, jo crec que és una cosa a implantar i que és fàcil. A més, sempre al darrere hi ha l'ONCE que et pot ajudar.
I això és una recomanació que ha sorgit de l'oficina o arran d'alguna consulta, no?
Va ser arrel de que ara farà 2 anys, quan hi va haver les eleccions municipals, ho vaig sentir per la ràdio i vaig pensar, ostres, el Mollet no ho té. Dic, doncs això ho hem de demanar que s'implanti, i van dir les poblacions que ho tenien, i nosaltres, doncs, ja l'any passat vam fer una entrevista amb l'Ajuntament de Ripollet, tal com ho feien, i ens ho van explicar, i per tant, i a més ens van dir, és fàcil i pot costar molt poc, en proporció del que són
tot el que és la maquinària electoral, no?
És misèria el que costa.
Doncs, a veure, crec que són 2027, no?
Sí, estem a la meitat. Al maig estarem a la meitat, em sembla.
I una darrera qüestió, també ha demanat el tema dels guals, no? Allò que...
Sí, perquè, a veure, el preu per metro quadrat, això es calcula per metro quadrat. I llavors les voreres aquí a Mollet cada vegada són més amples. Abans eren estretes, tenien un metro i mig, i l'amplada d'una porta d'un gual de seguida té 4 metres, i si la vorera en té 3 d'amplada, doncs 4 per 3 és 12. 12 multiplicat pel preu que l'Ajuntament cobra per metro quadrat, doncs igual te'n vas 4, 5, 6 mil euros. Clar, són quantitats importants. Per una comunitat potser no, però si és un igual d'una persona, doncs llavors que s'estudiï la forma per poder-ho fraccionar.
Estarem amatents a veure si les recomanacions del síndic es fan efectives.
Són recomanacions, jo crec, fàcil d'aplicar.
Doncs per això estarem amatents a veure si s'apliquen. Salvador Rovirosa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Si hi ha alguna novetat aquell 2025, ja sap que té els micròfons oberts per compartir-ho amb tota la ciutadania.
Molt bé, moltes gràcies per l'informar, per poder exposar totes aquestes coses de cara a la ciutadania i per donar a conèixer una miqueta més la figura del síndic, i que la gent ja sap que es pot adreçar a nosaltres dilluns i al matí i dimecres a la tarda
a la Masia de Can Lladó. Poden anar a vostès. Moltíssimes gràcies, Salvador Rovirosa. Fins una altra. Adéu-siau.
A vosaltres, gràcies.
I tot seguit donem pas a aquest podcast que tenim tots els dimarts i que ens porta fins a Grècia. És el podcast Per Terres Gregues, que realitza la filòloga i periodista molletana Glòria Arimón. La molletana Glòria Arimón i Ventura, en aquesta segona temporada, ens torna a parlar de Grècia. Les illes del Dodecanès, de l'Egeu, de les Espòrades i de les Iòniques. Podreu escoltar cada setmana els relats de viatges explicats de forma breu. No són una guia de viatge, però també parlen de paisatges, història, vivències, gent, música i llengua. De l'ànsia d'aprendre, de viatjar per aprendre i per sentir.
Episodi 19. Les Espòrades. Esquiazos, Escopelos i Alonissos.
Espòrades significa escampades i formen dos grups, les septentrionals i les orientals. Les primeres toquen a les costes de Tessàlia, al nord de la gran illa d'Eubea, conegudes com a Espòrades petites. De fet, són la prolongació de la península de Pilion, un massís muntanyós cobert de pins i oliveres.
Esquiazos, 1 de setembre de 2003. Amb una amiga volem esquiazos i anem a la pensió que hem reservat per internet. És la primera vegada que viatjo a Grècia així. Els temps canvien. L'illa és la pàtria de l'escriptor Alexandros Papadiamantis, per això el carrer principal es diu així. La capital està situada en una àmplia badia, protegida per uns quants illots, amb una petita illeta al centre, amb un burtsi, una torre turca, unida a terra ferma. La vegetació és abundant, amb pins arran d'aigua. Agafem un autobús fins a la darrera parada, Koukounaries, la platja més famosa, a 18 quilòmetres. Així tindrem una panoràmica de tota l'illa. Sembla que no farà falta llogar cotxe. D'aquí caminem a la platja de Banana, que hi ha la gran i la petita, amb vistes a la península del Pilion. L'autobús de tornada va amb conductor i cobrador. Tots els conductors duen el seu mòbil, que contesten si els truquen, i s'aturen quan els cal per demanar un frapé en alguna taverna del camí. Dalt de la ciutat hi ha un molí, des d'on veiem com està construïda damunt de tres turons diferents. No té elements antics perquè els nazis la van destruir, però moltes edificacions mantenen l'estil original de les espòrades, d'origen venecià, amb els balcons amb sostre de fusta. Volíem agafar una barca per anar a una platja, però fa massa vent i no surten. Per tant, anem a Mandrakis, a l'altra banda de la costa. No és fàcil, perquè el camí és de sorra fina i els peus se t'enfonsen i tampoc et pots descalçar, perquè al terra hi ha pinassa i et punxes, però és preciós, perquè ho fem sota un bosc de pins fins a la mateixa platja. De fet, hi ha tres platges properes i totes tenen en comú les grans dunes, un lloc ideal per fer surf. Volem anar a un monestir amb un autobús anunciat. Apareix un minibús amb un xofer amb cara de pocs amics que porta una nena amb un dit embolicat i crida al darrer turista que tanqui la porta. Ha arribat un quart d'hora tard i ara té pressa. Enfilem carretera i arribem a unes cases on s'atura. Deixa la nena, una iaia la recull i torna enrere. Hi hem anat expressament? Sí. El monestir d'Evangelistria domina la capital, gran part de l'illa i l'illa veïna d'Escòpelos. Fundat per monjos del món Athos, jugà un paper fonamental en la guerra d'independència. El 1807 hi va hissar la bandera grega per primer cop, tal com la coneixem ara. No és gaire gran i estan rehabilitant-lo. Venen vi, oli, vinagres, licors i melmelades. Un dia vaig embarcar a l'Alària, una platja on només es pot arribar per mar, amb aigües meravelloses, i després continuem fins a la següent, Castro. Al vespre, passejant pel port, veig un avió volant tan baix que sembla que hagi d'aterrar a l'aigua, perquè la pista es troba només a 5 metres, al final de la badia. La il·lusió òptica m'encanta. Toca canviar d'illa. El viatge en ferri a la següent, Skopelos, dura mitja hora. Però quan obren les portes, veiem que ens han deixat Agnondas, un lloc on atraquen els ferris quan fa mal temps. Sort que un bus arriba en 5 minuts i ens deixa a la capital.
En un minut, l'opinió d'algú que ha estat en aquell lloc.
Lourdes Ràfols, de Mollet.
Skopelos, juliol de 2015. En aquest laberíntic i encantador poble, descobrim un petit local on veiem un artesà que construeix vaixells de vela en miniatura. No és home de gaires paraules, però acaba donant-nos una targeta. L'endemà pugem a Hios Ioannis, l'encantadora ermita dalt d'un illot on van rodar el casament de Mamma Mia. Hem d'anar en compte, doncs fa una bona ventolera. Avui és el nostre aniversari de noces. Quin lloc tan especial de celebració. Més tard sopem en una taverna on hi actua en músic grec, en Costas Kalafatis. Renoi, quina vergonya. Tothom vestit de gala. Som els únics que anem amb samarreta i pantalons curts. Li demanem que canti la cançó Margarita Margaró i la dedica als catalans. L'endemà, després d'un bany a la platja Lemonari, dinem a la taverna d'allí mateix i mengem fulles de morera arrebossades. Boníssimes. Curiós, això de compartir aliment amb els cucs de seda.
Skopelos pertany a Grècia des del 1832. És l'única illa que es va salvar de les destrosses nazis. Per això ha conservat les edificacions de segles enrere, balcons venecians i teulades de pissarra blanca en forma de pell de peix. Al port hi ha molt ambient i només a la capital hi ha 123 esglésies. Tenen un cinema a l'aire lliure i hi ha botigues de categoria. Anem amb autobús fins a la darrera parada, Glossa, on arribem al cap d'una hora. Som a l'altra banda de l'illa i caminem fins a Agios Ioannis, a una hora de camí. Llavors, encara no sabíem que uns anys després s'hi filmaria la seqüència del casament de la pel·lícula Mamma Mia. Una petita capella damunt d'un penyal, al mar. I can't conceal it, don't you see, can't you feel it? Un dia, a l'autobús, el conductor porta música grega. Unes dones que hi ha al darrere s'animen i canten. Jo m'hi afegeixo, i el conductor puja el volum i ens ho passem pipa. Baixem a Milià, i després anem a l'abadia de Panormós i caminem entre les roques fins a Linaràquia, un indret de petites cales amagades entre els pins, gairebé individuals. Quan tornem, trobem el mateix autobús amb el conductor i les dones i torna a començar la comunió musical per sorpresa d'alguns turistes. Aquests moments no tenen preu. L'endemà anem a la platja d'Estàfilos. Ariadna, la princesa que Teseu va abandonar a Naxos, de seguida va tenir un pretendent nou, el déu Dionís. Amb ell van anar a l'illa de Limnos, on van tenir quatre fills, un d'ells, Estàfilos, que fundà la ciutat on som ara. La mitologia grega és infinita. Han trobat molts objectes a les excavacions, com una espasa de 32 centímetres amb un mànec recobert de fulles d'or, que s'exposa al Museu Arqueològic d'Atenes. Alonissos. Arribem a la següent illa, al port de Patitiri, en mitja hora. Sembla més pelada que les altres i viuen uns 3.000 habitants. Els terratrèmols hi són habituals, el darrer l'any 1965. Trobem habitació en una casa de dalt del poble, amb terrassa voltada de bugambílies i vistes panoràmiques. Al capvespre pugem amb autobús a Hora, o Palialonissos, on alemanys i anglesos han comprat cases i les han reconstruïdes molt bé. De nou a baix, al port, anem al local de la Societat per l'Estudi i Protecció de la Foca Mediterrània, on ens expliquen que al mar Egeu hi viuen unes 250 foques monja. Fan 2,5 metres de llarg, pesen 300 quilos i són carnívores. El bar del costat de casa on volíem esmorzar és tancat. De fet, mai el van veure obert als matins, tot i que anunciava breakfast. I és que si vols ser un bar de copes a la nit, és difícil ser un bar d'esmorzars al matí. L'11 de setembre, diada de batalles perdudes, volíem descobrir una nova platja, però acabem en un resort turístic per italians, tancat com si fos una presó. Que estrany fer turisme així. L'endemà la meva amiga se'n va, perquè ha de tornar a treballar, i els dies que queden em dedico a caminar a diferents cales. El 15 de setembre dormo amb manta i em llevo amb un sol tímid. Decideixo agafar una barqueta a l'Efkoyalos. Som una desena de persones amb tovalloles i impermeables, una combinació imprescindible. Estic llegint un llibre, Elogi sobre la ceguesa, de José Saramago, que és molt dur i no m'anima gens. Entre el mal temps i aquest llibre no em sento bé. Al vespre decideixo marxar.
Mickey Todorakis, condamni.
Doncs fins aquí hem arribat avui. Al proper episodi parlarem de les illes Jòniques, començant per Corfú. Thank you.
say I'll never change. I'm just a go around town with some gasoline, just trying to bomb a flame. Gonna burn the whole place down. How do you explain ever falling in love with a guy like me in the first place? And turn around, say that I'm the worst thing. I guess I'm the problem. And your mess never do no wrong. If I'm so awful, then why'd you stick around this long? And if it's the whiskey, why you keep on pulling it off the shelf? You hate it when you look at me, you halfway see yourself, and it got me thinking, if I'm the problem.
Avui en el Posat les Piles us hem de dir que la setmana passada aquells que sou seguidors de l'Espai del Mot a Mot ja vau veure que la Maria Navarro, aquesta companya que ens ha acompanyat des de principis de la temporada per motius personals, va haver de deixar aquest podcast que compartia amb nosaltres. Us anunciem que a partir de la setmana vinent tindrem novetats, però avui doncs també tenim una novetat, i és que vam veure a través del web municipal que s'anunciava un taller que es farà a partir del dia 6 de març. Esperem que es faci, a més amb l'empenta que farem des d'aquí, des de Ràdio Mollet, un taller que es desenvoluparà al Centre Cívic de Camp Antiquet i que porta per títol Activa el teu palau de vida. Ens va cridar l'atenció i, evidentment, hem convidat allò al responsable del Centre Cívic, l'Edu Pérez. Molt bon dia, Edu.
Bon dia.
Que feia molt de temps que no el teníem en aquests micròfons i que ja tocava. No?
Ja tocava. A veure, i no vinc un tabàs perquè no m'has trucat abans, eh?
Ah.
Però tu ja saps que si em truques jo vinc.
Molt bé, així m'agrada. Bé, doncs l'excusa ha estat aquest taller que esperem que surti, que les inscripcions estan obertes i que impartirà la Maite Otero, que la tenim amb nosaltres, que és consultora de Feng Shui. Molt bon dia, Maite.
Bon dia.
Com
bon
estem?
Bon dia a tots. Molt bé, molt bé.
El primer que hem de demanar-vos és aquest títol, Activa el teu palau de vida. Que, perquè la gent potser a nosaltres ens va cridar molt l'atenció. Vam dir, què és això del nostre palau de vida?
La veritat és que crida l'atenció.
Crida l'atenció. Igual
crida
amb aquesta
intenció. Pot cridar l'atenció de, ostres, què és això? I tenia aquest interès de preguntar, de què, com funciona, què anirà al taller? O dir, ui, això és una cosa molt estranya. Però sí, sí, és un títol...
Que no et deixa indiferent.
Però és maco, eh?
Clar, no et deixa indiferent.
Maco, eh?
No et deixa indiferent, de manera que nosaltres volíem allò aclarir a tots els oients que potser hagin vist que es desenvolupa, no, que es farà aquest taller i que diguin, però de què va? Doncs, Maite, explica'ns, activa el teu palau de vida, què és això?
Bueno, pues mira, esto es algo muy novedoso y aparte es muy interesante, porque cada ser humano... tenemos por fecha de nacimiento lo que se llama un número kua, un número mingua, que nos acompaña durante toda la vida. Este número mingua, este número kua, se puede llamar de cualquiera de estas dos formas, depende de dónde lo vayas a buscar, es un número que tiene que estar representado en nuestros espacios para que nuestros espacios nos reconozcan. Y es muy interesante saber que, por ejemplo, una persona que ha nacido en, pongamos un ejemplo, en 1968, es una persona que es un número QA9. Este número QA9 estaría representándolo en su casa, en la parte sur de su vivienda. Por lo tanto, lo que haremos es enseñarles a descargar una aplicación de brújula gratuita y les ayudaremos a saber cómo se equilibra la brújula, cómo reconocer dónde está el sur de la casa a esta persona, que esto, pues claro, seremos un montón de personas y lo haremos individualmente. Y esta persona, ese palacio de vida, le tiene que proporcionar todo lo que ella desee. Por ejemplo, si esa persona es una persona... que trabaja, que tiene unos proyectos, esos proyectos tienen que estar representados en esa zona sur. Por ejemplo, si trabajas en la radio, pues tienes que tener algo en una mesa, en una estantería, que esté hablando constantemente del tema de la radio. Si es en la televisión, pues algo que represente que tú estás trabajando. Entonces, ese palacio tiene que generar una armonía y un conocimiento de tu ser, de tu persona, para que todo eso al final acabe sucediendo. Es un curso para tomar conciencia, es un curso de aprendizaje y es un curso muy bonito. Yo es lo curioso, recomiendo.
Sí, sí, és curiós, eh? A la Duarana va posant així cara de...
No
tu ets del 68, potser?
No, jo soc del 67. Però no em diràs que no és una meravella i que l'ha explicat molt, molt, molt bé.
Molt bé. O sigui, sí. Però una cosa, Maite, el número 4 aquest, o Mingua, que has dit,
sí,
cal determinar l'any de naixement.
L'any de naixement, no la fecha completa. No. L'any, inclús, a la metafísica xina, el año no cambia como en el año gregoriano. El año cambia normalmente entre el 3 y el 5 de febrero.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Las personas que han nacido en el mes de enero, por ejemplo, sí, una persona que ha nacido el 28 de enero del 67, esta persona ya no es del 67, es del 66. ¿Por qué? Porque el año todavía no había cambiado.
Uh-huh. Cosas interesantes. És que estàvem escoltant allò la Maite quan ha dit allò, no, i baixarem allò una brúixola, no?, d'una aplicació per orientar-nos. Dic, sí, perquè ara tothom va amb el Google Maps i es perd, allò no sap si és dreta, esquerra o no sé cap si on has d'anar.
Golf de México o d'Amèrica.
Això mateix. És a dir, que està bé que haguem de fer servir, de veritat, és, jo no sé si la majoria de la gent sap allò a casa seva, si està orientada al nord, al sud, no sé. Està bé que sapiguem fer-ho.
Jo crec que aquestes coses es van perdre. Abans sí, eh?
Abans sí, abans es tenia molt més en compte.
Els que
no? Són si
grans,
tocava,
sí. El que són
si
grans,
tocava
sí.
El sol,
sí,
no?
Sí,
allò
sí,
tenia
sí,
molta
sí.
Influència.
Ara la gent ja, quan busca el problema de l'habitatge, saben com està. Llavors la gent agafa i compra o...
El que trobes i el que on arribes
però,
econòmicament.
Però que sí que és veritat que això abans era molt important i es mirava de que fos sempre orientat al sud i tal, sí.
I llavors, Maite, ara amb aquesta realitat que estava dibuixant allò a l'Edu, no?, que cadascú doncs accedeix a l'habitatge que pot econòmicament, a través d'aquesta tècnica podem fer que sigui com més amable? És a dir, no sé si la finalitat és que ens trobem millor a casa nostra, no?
Sí,
la finalitat és aquesta, que hi hagi més harmonia.
Exacto, la finalidad es esta porque ya estamos en la era del bienestar. Por lo tanto, el ser humano cada vez está buscando más claramente el bienestar. El que llegue a sus espacios, sea el trabajo, sea su casa, y que se encuentre bien, que se encuentre con una armonía, con un bienestar.
Clar, jo del Feng Shui, el que havia sentit a parlar era més sobretot allò, si has de col·locar el llit en aquesta orientació, si has de posar uns colors, no? Però
ui,
no.
Hi ha molta més coses,
clar,
eh?
No, jo el que desconeixia és que l'any de naixement afectés i que la professió també determinés o t'ajudés a sentir-te millor, no?
Esclar que sí, uh-huh. És tot. Perquè si tu et trobes bé al treball, et trobes bé a la teva vida, sí?
Sí.
Sí?
Clar, sí,
és correcte,
sí, sí, és correcte
això, no?
Sí. Sí.
Aleshores, és important que tot està vinculat i tot està enganxat a la vida.
Uh-huh.
Per què? Perquè no solament tenim una activitat a la vida, tenim diverses activitats, la vida social, la vida laboral, la vida en parella, la vida de viatges, la vida de casa, la vida de família. Aleshores, tot això té una relació molt important al Feng Shui. Mm-hmm. Mira, m'atreveixo a parlar en català.
Cala,
i tot, eh?
Molt bé. Això és perquè estàs còmoda. Els estudis de Ràdio, sí, Mollet.
Aquest estudi, ara ja, d'altres cursos que ha fet la Maite ja a Can Bandiquet, que aquest estudi jo crec que sí que està,
sí,
força bé, perquè jo recordo allò que explicaves de les fletxes, de les cantonades.
Això?
Aquí no tenim cantonades. No.
No.
És
no,
una cosa
no.
Que per el Feng Shui...
Què passa amb això de les cantonades?
Ella explicava en un curs que una cantonada d'aquesta de 90 graus...
Sí,
que ja,
sí.
Que aquí
a les
no,
parets,
no
sí.
Veus que està... Això és una línia d'energia negativa que va per tu. Llavors, sempre has d'evitar-ho, o no posar-te davant.
A veure, ara la Maite diu, bueno, s'ha de matisar.
Bueno, sí, sí.
No? Sí o no, Maite?
Bueno, jo és que jo no estava al curs, jo anava passant i ja va sentir...
Vaig no, dic perquè a casa nostra segurament el que trobem són cantonades allò de les habitacions de 90 graus.
Sí.
Llavors estaríem molt malament a casa, no? Si això...
Però sí. No són bones.
No són bones.
A veure, bueno, en el Feng Shui no reconocemos nada como bueno como malo. Todo está bien, ¿sí? Lo que pasa es que hay que equilibrarlo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una punta... completamente hacia nosotros, esta punta en el Feng Shui tradicional se le llama flecha envenenada. ¿Qué hace esta flecha envenenada? Pues si, por ejemplo, está en un espacio que es un sofá y esta flecha, cada vez que yo estoy sentada en el sofá, la estoy recibiendo, pues imagínate que es como un indio que te está atacando con su flecha. Por lo tanto, cada día, durante 4 horas o 3 horas que estés en el sofá, durante todo el año, durante un montón de años, al final te va descargando energéticamente. Te vas encontrando, ay, que me duele aquí. Sobre todo... la zona donde está la flecha. Y tengo, la verdad, muchas personas que me han dicho, no veas, Maite, qué bien va el poder poner una cantonera. Eso sí, tienen que tener la arista. Si están redondeadas, no hacen ningún daño. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, las tenéis redondeadas.
Claro,
aquí está genial. Me acuerdo que un día me dijiste, ¿qué tal? ¿Tiene buen Feng Shui? Y te dije, sí, tiene muy buen Feng Shui.
Buenas energías.
Sí, y es importante pues eso, sobre todo en los espacios en los que estamos más horas, que sería el sofá y donde dormimos y el despacho. Uh-huh. Todo lo demás, teóricamente, no estaría afectando, serían de paso.
Esperem allò que aquesta conversa que en el dia d'avui estem sostenint amb Maite Otero, consultora de Feng Shui, i amb l'Eduard Pérez, que és el responsable del Centre Civil de Camp Antiquet, us hagi semblat allò prou interessant com per apuntar-vos. El curs comença el dia 6 de març, són 4 sessions, els dijous, de 6 de la tarda a 7:45, i cal inscriure's.
Cal inscriure's, sí, per tenir gent per fer el curs. És un curs gratuït, la gent es pot apuntar online, es poden inscriure online, es poden venir a Camp Antiquet, a qualsevol centre que tinguin més a prop de casa, Marineta, Camp Borrell, Barcala, on sigui, no hi ha cap problema, es poden apuntar, i si no online, des de casa seva. I jo convido la gent a que vingui, perquè ja veieu que és una cosa molt, molt interessant. I
molt interessant i molt pràctic, sí. Pel que ha explicat la Maite, que serà molt pràctic, que tothom allò sortirà amb aquesta aplicació i sabrà com orientar-se a casa i com millorar.
Sí, sí.
També parlarem de les fletxes envenenades, per supost.
Les fletxes, els números, la professió... Vaja, que millorareu la vostra estada a casa vostra.
D'això es tracta.
Sí. D'això es tracta. Recordeu, només cal l'inscripció prèvia, és gratuït, això sí, el compromís d'assistència, els dijous, 1:30, que passarà volant, de 6 a 7:45, i els dijous del mes de març. És a dir que des d'aquí us engresquem perquè feu aquesta inscripció
ràpidament. Va molt bé, perquè és el mes de març i després si han de fer alguna...
reforma.
A fer a casa, tenen Setmana Santa per
dedicar-s'hi.
Això mateix.
Maite, Edu, un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment, i a veure si...
si s'apunta força gent.
Si s'apunta força gent i a veure si retomen el costum i vinc més sovint, perquè s'està molt bé aquí, de veritat. Sí, i a Camp Antiquet continuem fent moltes coses que sempre agrada venir a explicar.
Doncs vinga, queda dit. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies.
Muchas gracias.
Me puede resultar algo difícil hablaros desde la sinceridad, pero es mejor que os cante mi camino. Esta es mi razón de caminar. Mi cama ya no huele como antes. Me cae el frío y la inseguridad. Llegó el pasado, se me hizo grande y yo tan solo quiero caminar. Mis manos ahora necesitan guantes, se han deshecho de tanto apretar. Hoy tengo que hacer un punto y aparte y yo tan solo quiero caminar. Me miro en el espejo tan perdida, con miedo por no poder alcanzar. Las metas se me hicieron cuesta arriba solo quiero caminar y caminar sin mirar hacia atrás. frecuencia y afilos. Y yo tan solo quiero caminar. Nos dijeron que bastaba con esfuerzo, que bastaba con las ganas de luchar. Pero sus hijos salieron primero.
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Catalunya arribarà als 25.000 agents dels Mossos d'Esquadra l'any 2030 i tindrà més d'una seixantena de jutjats nous. Aquests són dos dels principals acords subscrits per la Comissió Bilateral entre Estat i Generalitat i que s'inclouen en una vintena de pactes. També es transferiran les competències per poder facilitar places de funcionaris als ajuntaments i un grup de treball s'encarregarà de fixar el deute pendent de l'Estat en infraestructures per controlar i garantir l'execució de les inversions aprovades. Tot plegat mentre el govern espanyol perdonarà més de 17.000 milions d'euros a Catalunya del fons de liquiditat autonòmic que suposa més d'un 22% del deute, segons ha anunciat Esquerra Republicana de Catalunya. I la Guàrdia Civil i la policia local de Palafrugell estan duent a terme, volíem dir, un dispositiu antidroga des de primera hora d'aquest matí, segons han informat fonts policials i el mateix Ajuntament del municipi. Els agents han fet escorcolls a diversos domicilis dels carrers Ample i Mas Gras i no es descarta que hi pugui haver diversos detinguts al llarg d'aquest matí. I el cos trobat el 5 de febrer a la platja de Somorrostro de Barcelona pertany a un home de 64 anys que vivia sol, segons ha informat la mateixa Guàrdia Civil. La germana de l'home va interposar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra el 14 de febrer per la desaparició del seu germà, ja que no havia pogut contactar amb ell. Les característiques que va donar de l'home coincidien amb les de la persona trobada flotant al mar, com dèiem, el 5 de febrer. Finalment, aquesta coincidència ha estat confirmada i es tracta de la mateixa persona. El resultat final de l'autòpsia no revela cap signe de violència al cos i els investigadors han conclòs que l'home es va ofegar. I en esports, el Barça juga aquest dimarts l'anada de les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes jugaran a l'estadi Lluís Companys contra l'Atlètic de Madrid a partir de 9:45 de la nit. Per aquest important partit, el tècnic Hansi Flick té el dubte de Lamine Yamal, que ahir no s'entrenava per culpa dels cops que va rebre el dissabte al camp de les Palmes. Culés i Matalassés ja es van enfrontar en Lliga abans del Nadal i els madrilenys es van imposar 1-2 amb un gol en els darrers instants del partit. L'altra semifinal la jugarà la Reial Societat i el Real Madrid, volíem dir, demà dimecres. I pel que fa al temps del dia, comença amb precipitació al Pirineu, amb una cota de neu que baixarà fins als 800 metres al final del dia. Això sí, serà a partir del migdia, quan aquests ruixats més intensos es concentraran sobretot al nord-est, especialment al Montseny, les Gavarres i el Ripollès, amb possibilitat inclús de tempesta. De cara a la nit, els xàfecs podrien arribar fins i tot al litoral central, inclosa Barcelona.
Notícies en xarxa.
La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Rovers a la Lluna. Rover és el nom popular que s'anomena a un vehicle motoritzat d'exploració espacial. Alguns són dissenyats per transportar membres d'una tripulació i altres són parcial o totalment robots autònoms. Més tècnicament s'anomenen astromòbils, també. De moment, a la Lluna s'hi han enviat 7 rovers, el Lunokhod 1 i Lunokhod 2 soviètics, 3 vehicles tripulats que acompanyaven les missions Apollo 15, 16 i 17 americans, i els U-2-1 i U-2 xinesos. El Lunokhod 1 va ser el primer de tots. Va aterrar a la Lluna el novembre de 1970 i va ser el primer aparell automàtic que es va controlar a distància fora de la Terra. Va estar operatiu més de 300 dies i va recórrer una distància de més de 10 quilòmetres. Era un vehicle en forma de banyera de 2,3 metres de longitud i 756 quilos de pes. Tenia 8 rodes motrius independents, una antena en forma de con, una antena helicoidal, 4 càmeres de televisió, un espectròmetre de raigs X, detectors de raigs còsmics i un dispositiu làser. Tenia bateries que es recarregaven amb panells solars durant el dia lunar. El Lunokhod 2 va aterrar el gener de 1973. Era una mica més pesat que el seu germà petit. Va recórrer 37 quilòmetres durant gairebé 5 mesos fent fotografies i vídeos i va realitzar assajos dels materials. Agafava roques i analitzava de quins materials estaven fets. Les primeres missions Apollo que van portar els primers homes a la Lluna, des de l'Apollo 11 fins a l'Apollo 14, no duien cap vehicle a bord. Però les tres darreres missions, l'Apollo 15, 16 i 17, sí que en van portar. Aquests rovers tenien forma de cotxe descapotable, amb dos seients i una gran antena parabòlica. Les seves dimensions eren de 170 per 150 per 90 centímetres i pesaven 621 quilos. Cada roda tenia el seu propi motor elèctric i podien arribar a una velocitat màxima de 14 km per hora. Tenien una autonomia de 78 hores de funcionament. L'Apollo 15 va anar a la Lluna el juliol del 71 i el seu rover va recórrer 27 km. L'Apollo 16 hi va anar l'abril del 72 i va recórrer 27 també quilòmetres. I l'Apollo 17 hi va anar el desembre del 72 i el seu rover va recórrer 35 quilòmetres. El desembre de 2013, 30 anys després del darrer rover, la Xina va enviar la missió Chang'e 3 a la Lluna. Aquesta missió estava formada per una sonda que va aterrar a la superfície del satèl·lit amb un rover lunar, anomenat Yutu, que en xinès vol dir conill de jade. Estava teledirigit des de la Terra. Tenia una llargada d'un metre i mig i pesava 120 quilos. Va estar operatiu fins al juliol del 2016, molt més del temps previst. I el desembre del 2018, la Xina va enviar una altra missió a la Lluna amb un segon rover lunar, el Yutu 2. En aquest cas, aquesta missió va ser la primera en aterrar i explorar la cara oculta de la Lluna. Totes les altres missions anteriors havien aterrat a la cara visible. Aquest rover mesura un metre i mig per un metre per un metre i pesa 140 quilos. avui en dia encara és operatiu.
Siempre haciendo el ganso y no me canso. Es lo que otros llaman pasión y yo llamo descanso. Te mira por debajo, esto es lo que hago. Una única canción que no acabo. Esta sensación extraña de sacar de las entrañas todas las telarañas. Te quieren drogado, pero no demasiado. Te quieren cansado, pero no demasiado. Te quieren espabilado, no listo. Pa' currar poquito no hay puesto, que ya está el ministro. Menudo talento en vivir del cuento, en vivir del aire. Tú vente al baile, pinni, pinni, pipi. Que eso no te lo quite nadie.
Tengo una colección de errores y otra resaca en el sofá. Ganas de escribir canciones. Y aunque me saques los colores y muera de miedo si te vas, ganas de tus achuchones.
Volver a nacer, dejarme llevar por puro placer de celebrar. Me dicen que tengo que sentar el coco, si lo hago que sean su flor de loto. He vuelto a caerme, sé levantar, una de arena y otra de cal. Y ahora soy tan feliz cuando canto. Es simple, pero siempre quieren complicarlo. Si madurar es perpetuar la cárcel y dejar de criticarla para formar parte. Aprendimos a sentir el arte, que es algo muy parecido a desnudarte. Gran ejemplo de vivir porque olvidaron que son libres aunque se crean esclavos. Libres de luchar o de vivir anestesiados, pero libres aunque lo olvidaron.
Media vida sufriendo para no me encuentre más cuento, no, no. Que si tú vaya vuelvo para acá con libertad. Media vida sufriendo para no me encuentre más cuento, no, no. Que si tú vaya vuelvo de allá con libertad. Yo no me callo, ya no me callo. Me tienes mal.
Benvingudes i benvinguts a l'Espai del Col·leccionisme, espai que compartim amb tots vosaltres els dimarts i gràcies a la participació de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. La persona que ens acompanya és la presidenta de l'entitat, Montserrat Cavarroques. Benvinguda, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
I avui anem a parlar d'un dels catalans més universals.
Sí, la veritat és que sí. Jo no l'he vist, aquest museu. Tu m'has
sí,
dit que
jo
sí,
sí.
No,
no. Ja fa temps,
jo no
l'he vist. Fa molt de temps.
No sé.
Està
és
tocada...
el museu Pau Casals.
Està tocada al mar,
està...
té unes estances.
Sant Salvador, el Vendrell.
Sí.
El museu ocupa la Vila Casals, de 1910, que el músic va fer construir el passeig marítim de Sant Salvador del Vendrell. Inicialment va ser concebuda per ser una casa d'estiueig. A cap d'uns anys va ser reformada seguint l'estil neocentista, amb la sala de la música, el jardí i el mirador. Pau Casals hi va viure fins 1939, quan va marxar a l'exili, i mai més hi va tornar. El 1972, el músic i la seva esposa Marta Montanyet van crear la Fundació Pau Casals per tal de preservar el seu patrimoni que tenien en aquesta casa, perquè, clar, la van deixar tal qual estava. Després de la seva mort, aquesta casa es va obrir al públic. Es va obrir la sala del sentiment, la sala dels concerts i la Bigatà el 1976, que es va inaugurar com a casa-museu. Però després d'uns anys es va tancar un parell d'anys perquè es va reformar i l'actual museu va ser reinaugurat el 2001. Uh-huh. I en el que es poden admirar, a més de tot el que són els encerts, es poden mirar escultures, pintures, instruments musicals, fotografies, autògrafs, mobles, extris de la casa, objectes personals del músic. Uh-huh. I a més, en aquest museu s'hi fan activitats sempre destinades a divulgar la música. Uh-huh. O sigui, s'hi fan concerts en petita escala de gent, s'hi fan coses de sempre dedicats a la música, no? Uh-huh. I la veritat és que, per lo que jo vaig veure també per internet, té que ser molt maco, i no el tenim lluny. No el tenim lluny. El que no vaig saber esbrinar és quin preu té.
I sí, quins... ara t'ho diré, perquè ara que comentaves d'activitats, per exemple, una de les coses que deu estar bonic, això jo no ho he viscut, però penso que deu estar entretingut, és una visita teatralitzada.
Veus? Pues sí.
I la fan el pròxim 9 de març.
Mira.
Que és... És diumenge.
És diumenge.
És diumenge, perquè el 8 de març aquest any, no?, que és el Dia de la Dona.
Sí, sí, doncs per el que veig a la foto que es veu aquí, pues, les minyones, tot,
exacte.
Clar, pues, té que estar maco, perquè sempre quan es fan coses així, jo he vist a vegades a Terrassa que fan allò de, també del nou centista, que es vesteixen tots d'èpoques i fan trossets de cosa que està molt bé quan, quan ho expliquen amb vestits de l'època i posats així, no?
Doncs no sé si encara quedaran places, afanyeu-vos... Segurament que és una activitat que deuen anar fent de forma reiterada o de forma periòdica.
Clar, deu passar com aquí al Museu Balló, que deu tenir un aforo limitat.
25 places.
Perquè això sí que ho vaig veure amb els concerts que fan, que són molt limitadets, a poca gent, perquè no s'hi cap.
Clar, llavors el preu és de 12 euros per adults i de 5 euros per a menors a partir de 8 anys. Això, aquesta que és teatralitzada, que jo m'imagino que de forma periòdica la deuen fer. I després, ara estic veient allò, doncs, el preu de les entrades...
Jo no vaig saber què trobar, és que sóc molt burra amb internet, jo no sé. A vegades trobo coses perquè em surten, perquè no sé buscar-les.
De casualitat.
Sí.
Clar, jo ara estava mirant perquè abans sí que he vist allò els preus i ara ho diré, A veure... Si ho trobo, perquè jo sí que he vist allò que el que costava, les entrades, i crec que...
Home, més que res, perquè a veure com són de caretes o no, perquè jo com que sempre em queixo de que els museus són cars.
Mira, posa la general, 8 euros, la reduïda, 6. Per grups de més de 10 persones, 6. Els escolars, gratuïts. També hi ha el 2x1 si ets de diferents, no? Si ets, per exemple, del club d'Òmnium Cultural... Si,
bueno, sí, de diferents, si de, no? D'allò, sí.
I també gratuïta, ara et diré per qui són, per la gent del Vendrell, per als amics de la Fundació Pau Casals, pels menors de 8 anys, els de 12 anys en família nombrosa... Bé,
hi ha opcions.
Hi ha opcions.
Doncs a mi m'agrada sempre veure el preu i l'accessibilitat. Llavors, i és algo que no he vist en aquest.
Ja. El tema de l'accessibilitat no ho he vist jo tampoc. Però, en tot cas, m'imagino que una de les coses que es pot fer és allò trucar, com
I
sempre
trucar recomana... I preguntar.
I preguntar, de dir, escolta'm, jo el que recordo és això, és... una vila que està a tocar del mar i és d'una única planta.
D'una única planta.
El que passa és que ara no sé si, per exemple, per accedir hi ha un jardí, no? Que hi ha com una
no sé,
font
no
al mig,
jo, no he estat.
I llavors igual sí que hi ha algun esglaó. No me'n recordo si hi havia rampes.
Que no he estat, però que la casa sí que es veu a la foto i sí que sembla d'una planta, però clar, com que diu que hi van fer obres i van, segurament, si a l'actual museu es va reinaugurar el 2001, suposo que si se van fer obres van ser també pensades una mica amb la sensibilitat, perquè ja fa anys que hi estem molt a sobre d'aquestes coses, no? Vull dir que d'alguna manera s'estan adequant molts dels antics llocs on podies anar a veure coses, s'estan adequant tot el que es pugui amb les persones amb la sensibilitat reduïda, no?
Doncs sí.
Vull dir que...
Sí, suposo
perquè
que
no sé on vaig anar i hi havia uns escalons i ara hi ha els escalons, però en un costat hi ha una rampa tota de fusta, vull dir...
Mira, ja ho hem trobat.
Ho hem trobat? Vale.
L'accés principal està adaptat. L'exposició vale. permanent està ubicada a la Casa Museu i és accessible al 100%.
Vale.
La zona del jardí és accessible amb tota la seva planta baixa, exceptuant la zona del mirador, que s'accedeix a través d'unes escales que són antigues. Els audiovisuals que es projecten són amb subtítols. Hi ha un lavabo accessible, es permet l'accés de gossos pigall.
Oh, mira que bé.
És a dir, que hi ha dues places d'aparcament, també, per a persones amb discapacitat.
Doncs està molt bé. Jo això miro molt, perquè...
I si hi ha préstec gratuït de cadires de rodes.
Les persones amb dificultat de mobilitat, moltes vegades no poden anar a veure segons què perquè no tenen un accés bo, no?, de poder-hi accedir, i és important. El preu és important, jo sempre em queixo, perquè veus, aquí ja han fet una cosa que està molt bé. Tots els del Vendrell ho tenen gratuït. I això és algo que ens trobem molt a Europa. Jo que he viatjat per Itàlia, per França...
Els
autòctons, que dic jo, els autòctons d'allà no paguen. Paguem els de fora.
Això sempre ho reivindica la Montserrat en aquest espai.
Sí. És que trobo que els museus són una mica cars perquè normalment no hi vas sol. Hi vas o en parella, ja són dos, o hi ha museus que hi vas amb la família, com Caixa, coses d'aquestes. El que passa que com Caixa, amb allò de la Caixa entres molt bé. Però vull dir, hi ha molts que vols anar a veure algú que és per la canalla, i a lo millor són 5 o 6 persones en total, i val un cèntim.
Sí.
Val un cèntim.
Escolteu, aquest museu paga la pena, també el paisatge, la zona on és, si us podeu apropar. A més, ara és una bona època, perquè si aneu a l'estiu...
Sant Salvador,
estarà...
que deu ser un apartat del Vendrell, perquè jo no... Vendrell hi he estat, però no sé, Sant Salvador deu ser la platja,
clar,
deu ser un tros.
Sí, queda entre... Ara igual t'ho dic malament, però jo diria que queda entre el Vendrell com a Ruga, és com
vale.
si entre mig.
Vale. Jo he estat en el Vendrell com a... O sigui, el que és al mig.
El poble.
Però no d'allò. Però ja dic, sí que és un d'allò maco d'anar a veure. Si més no, si anem a parlar de col·leccionisme, igual molta gent diu, i aquí, per què es parla de col·leccionisme? A veure, perquè sempre parlem d'algun museu. Però en aquest museu hi podeu veure coses que es poden col·leccionar. Fotografies, evidentment, hi ha molta gent que fa fotografia, sobretot fotografia antiga.
Partitures.
Hi ha molta gent que fa partitures. Jo no sé qui era, de quin Mollet, un noi jove que em feia, que sempre que trobava jo alguna partitura, alguna cosa, li deia.
Instruments musicals.
A l'escura, em sembla.
Sí. Ah, podria ser.
I anava darrere de buscar partitures. Vull dir que hi han coses que podeu veure i objectes personals de la casa que qui no fa gerros o qui no fa una altra cosa, no?
Tot és de
Vull
col·lecció.
Dir que a tots els museus hi ha alguna cosa que segur que algú fa col·lecció d'alguna cosa.
Montserrat, tenim alguna activitat?
No, aquest cap de setmana només anunciarem que el diumenge, sí, que el diumenge tenim mercadet.
Molt bé.
Ja intentarem a veure si anem mig disfressats, a veure què, perquè com que és el dia del diumenge de Carnaval,
sí,
a veure si anem mig disfressats.
Molt rebé.
A veure.
Ja sabeu que si voleu alguna informació de l'entitat o respecte al col·leccionisme, de com iniciar-vos i com s'han de fer, no? Com guardar les coses, sempre us podeu adreçar a l'Associació de Col·leccionistes a través del correu coleccionistesmollet@hotmail.com.
I nosaltres hi contestarem. Comencem a apuntar ja per la Fira del Destor, que serà el 16 de març. Vull dir que el que estigui interessat que ens ho digui. I
parlarem la setmana vinent de rellotges de pulsera.
Sí.
Sí, jo li estava ensenyant allò a la Montserrat, dic que durant un temps no portava, perquè ara tothom mira l'hora en el mòbil, sí, però mira, totes dues portem rellotge de pulsera.
Jo porto rellotge, jo sempre he portat i sempre... Ja és un costum de treure el tablet i tornar-te-la a posar. I, bueno, i una cosa que vaig veure l'altre dia, que no sé si és un acudit o el que és, que van posar una colla de col·leccionistes, diu... Ensenyeu els fills i els nets a col·leccionar. Ensenyeu a que col·leccionin coses i així potser el dia de demà s'aficionaran i no s'aficionaran a altres coses que no són necessàries. O no tindran diners per unes altres coses que seran necessàries, perquè el col·leccionista sempre té que tenir alguna cosa de dinerets per gastar-se.
Molt bé.
Vull dir que...
Queda dit. Com avui hem parlat del Museu Pau Casals,
sí,
acabem amb la peça més coneguda,
sí,
jo crec, no? I emblemàtica d'en Pau Casals, sí, que és el cant dels ocells.
La veritat és que sí.
Ens retrobem la setmana vinent,
la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
D'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com és habitual, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.
Dos quarts, notícies.
Salutacions, són dos quarts d'onze, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet i l'Agència Catalana de l'Aigua continuen treballant conjuntament per aconseguir que l'aigua freàtica de la ciutat es pugui continuar utilitzant com aigua de boca. Des del passat 2 de gener, que la planta de potabilització per la qual passa l'aigua que s'extreu dels pous de Garbí està aturada temporalment des de que es van detectar uns compostos en l'aigua de consum més elevats per sobre del límit actual autoritzat en relació amb els pous Garbí. El primer tinent d'alcaldessa, Raül Broto, ha explicat que volen reactivar-los el més aviat possible.